també un mapa de les illes de l'any 1746, un llibre d'anotació de jornals de les obres de captació d'aigua de Can Mosson i correspondència d'Isidor Macavic donada pel seu fiol.
Hem arribat així a les 9:04. Comença ara La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Miguel Soler en el control tècnic, senyores i senyors, molt bon dia. Les 9 des de matí, 5 minuts d'aquest diumenge 14 de setembre de l'any 2025. Que Juan Mimas, molt bon dia, tingui.
Molt bon dia, Miquel Àngel, molt bon dia a tots els oients que mos escoltau en aquest moment. Quart programa d'una nova etapa de La Gran Vida, perquè la vida continua, i nosaltres tenim moltes històries per contar avui fins les 12.
Les 12, un programa que durarà 3 hores carregades de, sobretot, veus, gent que mos contarà coses, històries, recomanacions avui, Juanmi, per escoltar. Avui parlarem sobretot de vivenda i d'altre dia, però ja no basta la quantitat de programes de ràdio que parlen i de televisió i de premsa escrita de vivenda i bla, bla, bla. Sí, però nosaltres som molt poc diferents.
Nosaltres som diferents i...
mos agrada...
tassa i mitja.
Exacte. A part de fer una tassa i mitja, xerrar d'una manera col·loquial, entre tu i jo, de...
I sortir al carrer a saber què opinau damunt l'habitatge. I en comptes de demanar si teniu problemes o no amb l'habitatge, vos demanarem, per exemple, avui, quina és la solució? Ja veure si vosaltres mos la podeu donar.
Que la solució la mos han de donar els polítics? Sí. Que la mos han de donar les empreses constructores? També. Però...
teniu
que
idees?
Que en pensen a veïnar? Exacte. Que en pensen a veïnar? Nosaltres li donem un pom més tallat en els polítics i li donarem la veu d'esquerrer gràcies a la teva secció, que com ho dus, allà on has sortit en esquerrer, a demanar a la gent que pensa de l'habitatge, entre d'altres coses. Un titular. No me diguis que t'ha contestat la gent, però un titular de lo que t'ha contestat la gent.
Habitatge social.
Habitatge social. Molt bon titular. I és qui li toqui va de prendre nota, que prengui nota. Habitatge social, molt d'habitatge social el que s'ha de menester. Més coses que tindrem avui.
També parlarem de primers auxilis en aquest comodús, però ara ja vos ho comentarem, i entrevistarem, per exemple, en Julio Bastida.
No, l'entrevistarem.
Parlarem amb ell.
Parlarem amb ell, perquè té una secció pròpia en aquest programa. Successos i tribunals.
I tribunals i coses que han passat aquesta setmana, que interessa a tothom. Tindrem la secció de... del rebost al plat.
Hombre, com que ara diu, menja una bona receta per... que, per cert, pista, solla, i a partir d'aquí ja el vostre equipet que demani que és típic de solla, quin plat mos faran que tingui que veure en solla, però m'ho anirem a solla concretament en el restaurant
Can Boqueta,
que des d'allà mos faran un bon plat en el dia d'avui. Més
sí,
coses.
Sí, perquè es diu menjar, mos agrada reunir-mos i fer el dinerillo en família i és un bon dia per parlar de receptes.
Que avui és un poc massa precipitat fer la receta d'avui, ja fa un nota, preparau paper i boli, o llapis i paper, millor dit, i apuntau la recepta.
I apuntau.
Que donarem els ingredients, donarem tot.
Com les alternatives a la mateixa recepta, i bé, s'alliberem, ja ho veurà. I també farem una passejada per Mallorca. Ahir la vàrem fer per Eivissa, i avui quedarem per aquí perquè en Raül Valls...
No m'aniria molt en fora, no. Quedarem per Palma, perquè avui hi ha una...
Va de carros i carruatges.
Carros i carruatges antics.
Antics, sí.
Antics, coses així, especials. Coses així.
També farem una entrevista on el promotor del grup En Tu...
Xerrant d'habitatge.
Sí.
Vosaltres dieu, què és el promotor? Pues haureu d'escoltar. Per què han triat un promotor que fa pisos? Té una bona notícia. La pregunta seria, com és possible fer habitatge barat quan la gent està tan desesperada en aquests moments per trobar vivenda i el més barat que troba són 300.000 euros. Ah, però han trobat un promotor que té veu, vot i opinió per fer vivenda barata.
I a més ho explicarà d'una forma, una manera planera que tothom ho entendrà, de seu model de negoci, i bé, com, una mica com funciona i si hi ha opcions reals d'abaratir tot això.
Que un promotor no pot fer obra barata sense la connivencia política.
I per això tindrem el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, el senyor José Luis Mateo.
Avui a la Gran Vida tenim totes aquestes entrevistes i moltes coses més, i llavors vos aconsellem, entre tu i jo, de les 11 de matí. Què faríeu vosaltres si vos diagnostiquessin i vos donassin data de caducitat, així de clar?
Per un càncer de pàncreas amb metàstasi. Xerrarem amb en Xisco Quesada i avui ens donarà una lliçó de vida a la gran vida.
Desesperació, com dèiem, és el que sent la gent... Bueno, jo, perdona, desesperat és el que estaria jo si me donessin un diagnòstic com és d'en Diego Quesada, sí, de càncer en metàstasi, però més enllà de la desesperació, aquest jove el que té són unes ganes de viure mai vistes.
Sí.
La desesperació la tindria jo, com per exemple desesperat estaria si hagués de comprar un habitatge avui en dia. Avui sí. El nostre programa estarà molt envoltat d'aquestes qüestions.
D'aquestes qüestions, que comparam una qüestió amb l'altra, són problemes de primer món, però la gent està desesperada per tenir un bon habitatge i que sigui barat.
9 i 10 minuts, fem una aturada musical i començam.
Desesperada.
És normal, això, que comencem a cantar. Bon diumenge. S'estan contents.
Bon diumenge de matí.
Que per cert, no han donat el bon dia a tota la gent que mos escolta, gent que condueix, gent que està caminant ara mateix per passar el marítim.
És que feis feina, també.
Què has de dir?
Que
fa feina.
He quedat sorda. Perdó.
Has tingut una patinada, ara.
No.
Dic que la gent que fa feina és la gent que mos escolta caminant i tu és la gent que fa feina.
Sí, no, duies casco malament.
És casco, s'auricular. A la gent que, per exemple, s'aixeca de dormir ara. Sí. A la gent que no s'ha col·liat encara.
També.
Que vol dir...
És que vos aixecareu d'aquí 3 hores, també.
És que, per defecte, ja escolten i ve 3 ràdio. Aquí ets una gran aferrada.
Una gran aferrada a tothom, sí.
Que, per cert, voleu participar en el nostre programa o ho podeu fer a través del nostre WhatsApp, o si me'l voleu cridar en directe, vos atenem. Ara avui tirarem la casa per la ventana, que me'l volen telefonar en directe per dir-nos bon dia.
Bon dia.
971-1399-00. 971-1399-00.
I si no, també teniu l'opció de...
Espera. Ho dic, que si me'l pot cridar, si també me'l vol criticar. Una crítica constructiva. També
petita, però.
Però que no m'ho faci molt de mal.
No, en carinyo. Si es critiques, en carinyo.
Que, per cert, no han saludat a Menorca. Bon dia, Menorca. No han saludat a Eivissa. Eivissa, bon dia. A Formentera, bon dia. A Cabrera. A Cabrera queda qualcú.
Sí, la gent que guarda allà.
I a tota Mallorca.
Exacte.
A tota Mallorca. 9-7-13-99-00. Ah, si mos voleu escriure un WhatsApp, nosaltres vos estarem intentant de sentir-vos, si mos envieu un àudio, o si mos escriu un missatge.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Tornem a repetir el número de WhatsApp, vinga, apuntau, que sé que no vos ha donat temps. Vinga, aquest és el número.
646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I ara sí, mon anant ja a la primera secció del matí amb en Juan Mimas, que ha sortit en el carrer a demanar precisament per aquesta problemàtica, ara m'ho posaran ja un poquet més seriosos, de la vivenda, Juanmi. Has anat a demanar a veure com ho farien els ciutadans i ciutadanes de les nostres Illes Balears, no és vera?
Tal qual, si vols anar.
Vinga.
Còmodos. Juanmi Mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Ara vinga, Juanmi, m'on anem en el carrer. Tenim una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit persones que han opinat damunt el tema de l'habitatge.
Així és.
I escoltam aquestes vuit persones, veiem què mos han dit avui de matí. Com i de quina manera posarien solució a la problemàtica de l'habitatge. Anem-hi, som-hi.
Bona pregunta. Fui un tiempo voluntaria de Hábitat para la Humanidad, donde hacen viviendas entre todos. Y eso fue una linda experiencia. No digo que falte eso, pero es una buena postura incluir a las ONG que están en ese ámbito para generar que se achique el embudo del problemático del que está todo tan estancado, ¿no?, en Baleares con respecto a ese tema, que se amplíe el abanico de posibilidades.
¿Y cómo ampliamos este abanico? No sé si tú tienes alguna idea.
No, yo la verdad es que no tengo muchas ideas de esto.
Las propiedades que están vacías, hay muchísimas propiedades que están vacías. Hacer un arreglo con los propietarios.
N'hi ha, per exemple, molta edificació que està abandonada, que no serveix per res, que encara n'hi ha gent que va ja a viure per tot aquest problema. Però jo crec que sí que pot ser una opció.
Arribar a un acord amb els propietaris d'habitatges buits, en aquest cas, perquè clar, no els hi pot llevar perquè tenen una propietat i cadascú fa el que vol en la seva propietat, però arribar a un acord amb ells perquè puguin servir.
Sí, sí, totalment. Jo crec que sí, que això també podria ser una altra opció.
A veure, jo el que podria canviar és, no sé, com inventar com un tipus de filtro per als que són d'acà, de Mallorca, perquè se les facilite el tema de l'alquiler. Porque yo estoy viendo que últimamente están subiendo mucho el precio del alquiler, al igual que de las compras de las casas, de las viviendas, por los turistas. Porque ven aquí que como principalmente tienen mucho dinero, se aprovechan de ellos. Y claro, las personas que están viviendo aquí tienen que arriesgarse mucho más y comprar viviendas que son mucho más caras de lo habitual.
Lo primero de todo, y esto es una cosa que no depende solo de un gobierno de volver de aquí o de cualquier comunidad. El gobierno estatal, el gobierno español, debe tener un plan de vivienda social y que abarque a todos los estratos sociales, que tengan un techo límite de precio, y a partir de ahí intentar que no se desmadren un poco los alquileres, porque lo que hay aquí es una vergüenza. Y te lo digo yo que tengo pisos alquilados, pero lo que hay aquí es una vergüenza.
Tens un pis a Sant Gotleu per casualitat? Demà.
No. Val. Eso no
hay. Y a Sant Gotleu son 1.000 euros.
Es que es una vergüenza. Es que mi hijo, que tiene dos carreras, máster, no sé qué, no sé cuánto, está viviendo en Panamá. Porque aquí en Baleares es imposible vivir con un sueldo. Primero, es difícil que te den un sueldo digno en España. Aquí los sueldos son una porquería. Y después que al final, como están las viviendas, pues ha tenido que irse a Panamá.
Bueno, a veure, jo si me donaran l'oportunitat de canviar-ho, la veritat és que centraria menys les ajudes polítiques, rotllo subvencions, i això més importants la donaria per coses més importants, com pot ser les famílies numeroses d'aquí, que tenen la nacionalitat mallorquina i espanyola, després el tema de l'educació, i això, perquè també el dobbers que inverteix en educació puguin invertir també a habitatge i poc més, la veritat, és més això, les ajudes.
Molta gent que ve de fora pot encontrar qualque lloguer i es pot permetir i nosaltres no. I, per exemple, nosaltres que som joves, amb els sols i tot això, és que no, per exemple, nosaltres no podem. I ja als nostres pares també li costa a ells.
Amb qui viviu? On viviu altres?
Jo amb la meva mare.
I tu?
Jo amb la meva mare per la barriada de Rafal.
Sou parella, amics?
Parella.
Sou parella, no podeu viure junts, no vos ho podeu plantejar ni tan sols pagant un lloguer a mitges?
No.
Què vos demanen per un lloguer? L'heu mirat o encara que sigui així una mica per damunt?
Jo tinc una idea i són 1.000 llargs o per això.
Estem parlant que potser haurien de fer un gasto cadascú d'entre 600 i 800 euros cada un.
Sí.
Amb unes nòmines, no sé si feis feina actualment.
Sí, baixes, perquè també som estudiants, doncs se complica.
Que tengamos más facilidad las personas que tenemos un ingreso básico. Y no tanto las personas que vienen con grandes inversiones a Baleares y que por dinero, evidentemente, el gobierno se está vendiendo bastante.
Tú hablas de especuladores,
sí,
que vienen a comprar, vender, ¿no? Porque tienen un nivel adquisitivo más grande que la gente que vive aquí. ¿Es así?
Sí, puede ser por inversión que inviertan o porque quieren venir a vivir acá a la isla.
Estás haciendo unas preguntas que no se contestan con un minuto. No.
No vos arreglen las políticas, no vos arreglen nada.
Pero es que además, subir los sueldos. Para subir los sueldos tienes que subir la productividad. Y si no subes la productividad, estás castigando a la pequeña y mediana empresa. No estamos hablando, por ejemplo, de las grandes empresas. Yo he trabajado en un banco. A esos más o menos se la repampinfla. ¿Por qué? Porque con menos empleados y con menos oficinas están ganando más, como todas las grandes empresas. Sabes que tú tienes un impuesto, tienes que pagar tanto y a base de grabaciones pagas muchísimo menos, ¿vale? Pero la mayoría de los trabajadores asalariados trabajan en pequeñas empresas. Si tú no haces que la productividad del trabajador crezca, no puedes subir los salarios. Lo que tienes que hacer, y ahora voy a decir una barbaridad, lo que tienes que hacer es controlar que no suban, pues, por ejemplo, supermercados, los alimentos de primera necesidad. Sin ser comunista, que no lo soy, yo entiendo que el que apoye una cadena de supermercados con los alimentos de primera necesidad a precio tasado, para mí es fundamental, porque hay gente que no puede llegar a comprar a tener una cesta digna para poder comer. Igual que el tema de la vivienda. Es que o controlamos el tema de la vivienda o se nos irá toda la gente de aquí.
Mira, Juanmi, crec que has fet una molt bona feina anant a Esquerra i demanar per aquesta problemàtica que és la vivenda. El ciutadà ho té clar, controlar els preus de primera necessitat. I la vivenda, com no pot ser d'altra manera, és un...
S'ha convertit en un problema endèmic. Vull dir, ja pareix que no té solució en mig ni llarg termini. No és una cosa que se pugui arreglar en 3 dies, ni en 4 ni en 10. Però hi ha més temes. Aquest cap de setmana també ha estat...
De totes formes, deixem recordar la gent que avui... dediquem bona part del programa a parlar de la vivenda de manera amb un llenguatge molt planer, molt nostre, a veure que a través d'aquesta mateixa ràdio, del mitjà de comunicació en general, de boca a boca, dels bars, del carrer, tothom en parla de vivenda, nosaltres li hem volgut donar una volta perquè hem trobat qui fa i qui sap fer vivenda barato. Ara veure que no pot ser sense la connivència política de dretes o d'esquerres, a mi m'és igual, perquè, per exemple, han trobat un cas allà on la dreta i l'esquerra s'han entès per fer vivenda barato en la connivència de l'empresa privada, i avui en parlarem d'aquest tema. Que tot això així sona un poc batiburrillo. Han dit avui que tiraran la casa per la finestra, que per cert mos ha creat un oient, i jo m'encanta que mos cridin. Era una o un?
Una.
Una oient.
Una senyora, sí.
Una senyora que mos ha dit que hi ha una dita mallorquina, sí, o una dita balear, que diu posar solla gran dins la petita, que ve ser el sinònim de tirar la casa per la finestra. Si teniu dita, si teniu coses així com termós, mos encanta que fageu això, que mos crideu i les mos conteu, i si mos ho deies en directe, encara molt millor. 972-139-00 i tornen a recordar el número de WhatsApp una altra vegada, però el número per parlar en directe amb nosaltres, o deixar-nos un missatge, com ha fet aquesta senyora oient amb nosaltres, posar solla gran dins la petita, que és un sinònim de el refrany, tirar la casa per la finestra.
És una expressió molt nostrada.
Molt nostrada. No, tu, 139900, aquesta és el WhatsApp.
646 93 45 01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I ja ho dèiem fa un moment, en Juanmi ha continuat demanant més coses en el carrer i ha demanat a veure sa gent, atenció, perquè en Julio Bastida està a punt d'entrar en altres, especialista en successos, tribunals, primers auxilis i tot el que tingui que veure amb aquestes coses, a veure si sa gent està preparada per els primers auxilis, per donar primers auxilis. I per què ha demanat això?
Perquè una de ses morts més tràgiques. Beneites i tràgiques, perquè és una mort que cada vegada passa més als restaurants perquè es feia mala via amb un bocí de carn i clar, sabem fer primers auxilis?
Estem
sabem
preparats?
Sabem fer una maniobra de Heimlich, que seria aquesta, no?
Quan quedes embossat, sí. A veure si et poden treure estrossat.
Sabem fer una RCP, una reanimació cardiopulmonar, han fet cursos, boca estan preparats.
Boca.
Clar, com reaccionaríem nosaltres?
Anem a escoltar-ho.
Teniu coneixements de primers auxilis?
Molt pocs, molt, molt pocs. Quasi ningú.
Jo sí, jo cada cicle formatiu sempre me daven una formació, per exemple, si sa de primària me varen donar, segon i a quart de l'ESO també me varen donar.
Què te varen ensenyar?
Me varen donar sa formació de sa maniobra de Heimlich, també...
Per sa atragantament?
Exactament.
Per quan feis mala via?
Sí, i sa reanimació cardiovascular.
RCP?
Exactament.
Molt bé. Creus que la podries fer? Si te trobes a un restaurant en una situació d'aquestes, en ansietat, els nervis d'una persona que està en aquest estat de salut, que potser s'ha menjat un bocí de carn i fa mala via, trobes que podries reaccionar, tu?
Sí, jo crec que podria reaccionar. El que passa és que no garanteix que sigui el 100% eficient possible, perquè potser no la puc fer correctament perquè me la van donar fa 6 anys. Potser no la puc fer correctament. Però sí, jo crec que la podria donar i els nervis no estarien presents. Ahí.
Tu què opines damunt això?
Jo, bé, a mi també em vàrem ensenyar aquesta tècnica i la de RCP també, i bé, jo crec que sí que podria actuar, perquè al final, bé, intentar calmar l'altra persona, perquè amb els nervis que s'està ofegant i tot, a lo millor seria un poquet més difícil, però jo crec que sí.
He visto, mi hermano le rompió una costilla a mi padre, pues estaba ahogando y salió bien la maniobra, pero le rompió una costilla.
Acabant de tenir un testimoni important.
Sí, 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 se estaba atragantando, comiendo, digamos, como un buñuelo.
Le salvó la vida.
Le salvó la vida, se estaba ahogando. Pero le costó una costilla rota.
No ho sé, a l'escola me van ensenyar un poc, però a poc, jo crec que no. No sé.
Creus que hi hauria d'haver més cursos per això?
Sí, crec que sí, per ajudar.
No sabem mai com reaccionar, però a un restaurant tu veus una persona que està fent mala via, series capaç d'aixecar-te i ajudar aquesta persona?
Sí, intentaria ajudar-li, però no sé.
Si surt un Superman, millor, no?
Sí, això sí.
Faci un altre. Pensa que potser l'altre està pensant el mateix, i un per l'altre, l'altre fa mala via i... Creus que hauria de ser una assignatura obligatòria en els cursos? No com un vendrà un de la Creu Roja i mos donarà un curs, no, com una assignatura, estic parlant. Igual que podria haver una assignatura de sexualitat, que pareix que mos donen com posar un condón o un plàtan i ja està, i aquí mos quedem ben amples. Falta una mica d'educació en aquest sentit, però de veres?
Sí, jo crec que sí. Estaria molt bé fer-ho. Així molta gent podria ajudar molt més.
9:27 minuts, ja heu escoltat la veu de la ciutadania. Cada diumenge de matí a les 9 sortim en el carrer per saber més coses de lo que opina la gent del nostre carrer. I arriba el moment d'aturar-nos i escoltar les veus que marquen l'actualitat, les reflexions, anàlisis i testimonis en primera persona per entendre millor el món que ens envolta, sobretot de successos i tribunals. Tot això de la mà de Julio Bastida, delegat d'Oki Diario Baleares, aquí a Balears.
A IV3 Ràdio, la gran vida.
Julio Bastida, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Benvingut. Com estàs, delegat?
Moltes gràcies. Bé, correcte. Tot bé.
Setmana intensa.
Sí, ha estat una setmana força complicada i de molta actualitat.
Jo començaria per el segon tema, que és el que m'ha impactat aquesta setmana a l'hora de llegir Oki Diario, quan he agafat la secció de Balears i m'he trobat una exclusiva que ja voldria molt tenir-la per lo que xerrava aquest home.
Atenció a l'entrevista en exclusiva que vas aconseguir. Compte-mos, perquè la setmana passada, si te demanava damunt d'aquesta trama de blanqueig de capitals i droies que s'ha duit a terme a les nostres illes Balears, en especial a Mallorca i a València, aquesta setmana heu aconseguit entrevistar a una de les persones que més s'ha anomenat i que està a dins de presó. Compte-mos.
L'advocat Gonzalo Márquez, que està acusat, juntament amb en Stefan Milojevic, que és el líder de la trama dels tribuns, pues, en Gonzalo Márquez, els investigadors de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional consideren que se tracta de la persona que encapçalava tot el que era la enginyeria financera d'aquesta organització. És a dir, tu saps que una organització criminal té, per una banda, els que trafiquen, per una altra, també molt important, o inclús la més important, la que després blanqueja tot aquest dobbes. Pues, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional consideren que en Gonzalo Márquez eres aquesta persona, un advocat molt preparat, que tenia tota la informació i eres qui blanquejava tot el dobbes. Què ha passat? Que estàs a presó, 23 hores i mitja dins una celda, que això és important.
23 està... hores i mitja tancat dins
sí,
una celda.
Està
tan
aïllament, està aïllament, igual que també en Faustino Nogales, el inspector.
Te faig una petita pausa aquí. Mm? Per què els posen en aïllament? Això no n'entenc. D'actuacions presidiàries no n'entenc. Jo no entenc per què un pot estar 12 hores i fer pati i anar a llegir i anar... I sol ha d'estar 23 hores
és
i mitja.
És per qüestió de seguretat. Hi ha dues formes d'estar aïllament. Una és per qüestió de seguretat, que és aquest cas, perquè no li facin res a la resta de presos. Per exemple, un inspector de la policia no pot estar en sos presos comuns. I el que se sol fer és traslladar-lo a una altra presó, en aquest cas a la península. Però en Faustino tot sembla que aquesta setmana sortirà de la presó, en llibertat provisional, es pensa del judici i, per tant, ho tenien aïllament. I en Gonzalo Márquez també se considera que era un dels clans dels principals d'aquesta operació i, per tant, ho volien tenir aïllats de la resta de presos i també dels integrants de la banda perquè no s'ho puguin comunicar.
I què ho va contar? Què conta aquest home?
Bé, aquest senyor diu que...
Que no ha fet res.
Ell diu que és innocent i, el més important, ell justifica el fet de qualque escolta que s'ha pogut fer per escoltes telefòniques.
Sí.
I ell diu que ell és abogat i que l'advocat té dret a xerrar amb els seus clients, que són clients seus i que estan personats, i per tant aquestes comunicacions estarien blindades. És a dir, que si tu ets un delinqüent, per exemple, és un cas que no és així, però si tu fossis un delinqüent...
Ho he estat un poc de delinqüent.
Bueno, sí. I jo fos el teu advocat, les nostres comunicacions estarien blindades.
Que per llei és així, eh?
Sí, però... segons els investigadors... les conversacions no tenen res a veure en la relació client-advocat, sinó que consideren que ell també està ficat, que ell també trafica en substàncies superfeients, i no només això, sinó que se dedica a es que blanqueja tot el dobbes de la trama.
Com un professional com tu entén aquest tipus d'entrevista? Com... moralment o personalment te pots posicionar en favor o en contra del que te contes entrevistat?
Per res. Nosaltres, simplement, ells diuen blanc, blanc, la policia diu negre, negre, i nosaltres posant les dues versions damunt la taula. Nosaltres som periodistes. Els periodistes han de donar bou a tothom. I té dret, aquest home, a contar la seva història. A més, te diré que té una gran acceptació. O sigui, les declaracions de Stefan Milojevic, les declaracions de l'inspector Faustino, les declaracions ara de Gonzalo Márquez, tenen un atractiu periodístic molt important. La gent vol saber què diuen ells.
Jo quan vaig obrir, en sèrio t'ho dic, quin dia va ser que vau treure la notícia? Dimecres.
Sí, dimecres.
Dimecres, quan jo vaig obrir a les 6 i mitja de matí el diari, perquè també havia fet un vídeo per les teves xarxes socials avançant que a les 6 i mitja trauria una exclusiva, jo vaig flipar, perquè si aquest home, a més m'ha donat una data avui de matí que xerrufa, està tancat 23 hores i mitja en el dia, en quin moment... fas entrevista? Què fa? La vols escriu, la vols manda? No. O com funciona això?
Això se sol fer a través del seu advocat. Un detingut, un pres que està a la presó de Palma, se pot entrevistar totes les vegades que vulgui en el seu advocat.
Vale, i tu cas, li fas arribar les entrevistes a l'advocat i l'advocat a ell
contesta. Ell ha de volar, evidentment, i a més he de dir que va ser a l'enrevés. O sigui, va ser ell, en Gonzalo Márquez, que se va contactar amb nosaltres per demanar que li féssim l'entrevista. Per què passa això? Igual que en Estefan o els altres. Perquè durant molts d'anys nosaltres hem estat els periodistes que sempre han tret els casos del United Tribune, del Hell Angels i tal. Evidentment,
ja hi ha una relació.
Hi ha una relació de fer un cafè amb ell. O sigui, aquí s'acaba la relació.
No, que, bueno, que ja, quede, no.
Que quedi ben clar. Que
quedis imputat tu, també.
Sí, sí, no. Això queda molt clar.
No, relació professional, en aquest
sí,
cas.
Sí, i evidentment confien en nosaltres, saben que nosaltres sí que podem, perquè nosaltres sabem molt bé on està la ratxa del Vaderman.
Claro.
I no la traspassam. Sí que és cert que donem bou, també, en aquesta gent. I aquí pot entrar un dilema moral si els delinqüents tenen o no tenen dret a xerrar.
Per això t'ho he demanat.
Però jo crec que tothom té dret a xerrar, tothom té dret a contar la seva versió,
i llavors i tu públic, creu... Exacte, tu és públic que llegeix, jo escolta avui de matí la ràdio, que pensi el que vulgui.
Sí que hi ha una dada important.
Jo, a priori, com a oient, ara mateix, que t'estic escoltant per la ràdio i m'està dient que el mateix ha volgut concedir una entrevista, és de qualque manera voler-se defensar de l'opinió pública. I jo, repeteix, com a lector, m'inspira confiança.
Diu que li han destrossat sa vida, hombre, que ell té 5 fills, que li han destrossat sa vida, que tenia més de 50 casos amb altres clients i que, evidentment, els hi pot perdre perquè està a la presó. I una altra cosa important, que això sí que és un detall a tenir en compte, és que ha hagut 40 detinguts i sa causa està secreta. O sigui, ningú sap què hi ha, realment. Te pots imaginar, però ningú sap perquè està secreta. I ha estat ell l'única persona de tots els 40 que ha declarat voluntàriament. Per tant, ara veurem com acaba. Però també me diuen fonts d'escàs que ho té molt, molt negre, que hi ha molta, molta prova en contra d'ell.
Hombre, una operació d'aquestes característiques que jo no sé si s'havia vist d'aquesta magnitud a les Illes Balears, en 640 quilos de cocaïna...
637 en el principi, però després ja són més de 680 quilos de cocaïna,
ja me diràs,
que són 2.000 quilos aportats en el mercat, 120 milions d'euros.
O sigui, 120 milions d'euros, ja me diràs tu, quan el ves amb efectiu han trobat també...
1,4 milions d'euros, i ara venen les criptomonedes i tal, perquè aquí ve el blanqueig de capital. Sempre diu la policia que la millor forma de detenir una persona és seguir el rastre dels dobbers.
Saps una cosa que me va deixar impressionar la setmana passada, que tu me vas contar aquí a IBT Ràdio, la teva secció, és... la pregunta que te vaig fer, que me'n vaig anar aquí a nostre pensant en la resposta que me vas donar, si aquesta macrooperació allà on s'han interceptat, entre d'altres materials, 600 i pico de quilos de cocaïna, ha fet mal a la distribució de cocaïna. I m'ha dit, no ha fet mal. Dic, això me va donar tant de pensar, més hi havia un oient que me va telefonar, que me l'havia escoltat i me va dir, Miquel Àngel, com pot ser mai que 640 quilos menys en el mercat no se conegui a l'hora de dispensar-ho? Dic, això és perquè toca haver moltes fonts d'entrada, vull dir...
No, tu hauràs de recordar aquella dita popular que diu rei muerto, rei puesto.
Sí, però ràpid, ràpid.
Immediatament. La Policia Nacional surt despoblat de Sombanya i en 5 minuts ja aquell punt està una altra vegada operatiu.
Es que han desmantellat.
Sí, sí. Està una altra vegada operatiu. O sigui, és així. O sigui, la demanda és tan grossa, hi ha tanta gent que consumeix, que és impossible erradicar per complet la droga. Impossible.
Ni amb un cop de 640 quilos de cocaïna. Interessantíssim. I...
una vegada vaig entrevistar en Toni Suárez, que era el cap de l'Udico, de la Policia Nacional, i em va dir una cosa que sempre i mai oblidaré. I m'ha dit, Julio, els clans gitanos que venen droga són banya, han venut droga sempre, venen droga
i vendran
sempre. Droga sempre. No saben fer una altra cosa. I és cert, és així.
Però el que ho fan, ho fan de manera professional, perquè tu se t'acarreien un subministrador i ja t'ho van tenir el telèfon d'un altre, perquè, escolta, m'han tancat en José a la presó i no m'arriba a la
cocaïna. Això és com el supermercat.
Tu... telefones un altre i t'arriba un altre contenedor.
Sí, això és com el supermercat. Tu se te pot caure una marca de llet concreta, però tens 4 o 5 més i canvies. En lloc d'agafar gama, pues agafaràs asturiana o agafaràs una altra.
Un exemple molt planer d'entendre la cosa com funciona.
Hi ha moltes marques.
I una altra cosa que me sorprèn és que a un lloc tan reduït com són les Illes Balears, i en especial a Mallorca, hi hagi tanta gent consumint cocaïna.
Correcte. També hem de tenir en compte, i sobretot això passa molt... A Menorca no passa tant, els menorquins estan un poc més curats d'espant d'això, però sí que és cert que a Eivissa i a Mallorca no només tenim els consumidors d'aquí, sinó que tenim una gran quantitat de consumidors que són estrangers. És a dir, tot el que és Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Eivissa Centre, Es Moll, aquí a Mallorca tenim Magaluf, Serenal, la zona de Cala Ratjada, tota aquella zona, allà se consumeix molta droga i més del 50% és per estrangers. No t'oblidis mai que, per exemple, a Serenal i a Magaluf, aquests negrets que veien, que van venent corretes i tal, no venen ueres. O sigui, això és la tapadera, per dir-ho de certa manera.
Que si li demanes un gramito al médico a comprar-lo, jo te lo tengo.
I són 2.000 que estan venent, 2.000 que estan venent a la plaga de Palma. Imagina't la quantitat de droga que subministren. És per això que tothom se pensa que els grans subministradors de droga de Balears et són Banya, i no és així, et són Gotleu, perquè els africans són els que controlen la venda de droga de Magaluf i també de Serenal.
I una altra dada va de tenir en compte, més enllà dels estrangers, que és el 50%, els 50% són els ciutadans de les Illes Balears, però també me crida molt l'atenció la part forana.
Sí.
La part forana és tremenda, vull dir...
Sobretot Manacor. La zona de Manacor, ja a les Cales, és una de les zones més fortes, impressionants. La gent de Reiguer, Dinca i Lloseta, tal, s'estimen més baixar a Palma, anar a Son Banya i tal, que no comprar-ho per allà, perquè tu saps que...
Tothom se coneix.
Tothom se coneix. Si tu compres a Lloseta, a Binissalem o a Inca, tothom se coneix. Per tant, si m'hem de baixar.
Conclusions i per què va. Després d'haver xerrat amb en Gonzalo Márquez, advocat de la trama de tràfic de drogues i blanquet de United Tribunes, ara què? Quines són les pròximes passes a seguir?
No s'ha aixecat el secret de sumari.
Ni preveus que s'ha de seguir.
Per tant, si no s'aixeca el secret de sumari, és que això continua. Haurà una quarta fase d'aquest operatiu i a partir d'aquí jo suposo que sí que s'aixecarà el secret de sumari i ja, pues, Fiscalia començarà a acusar.
Esteu esperit periodístic, que te diu què hi ha darrere tot això?
Me diu que, evidentment, els United Tribunes són les bandes que la policia i la Guàrdia Civil els ha tenit molt marcats, igual que els Hell Angels, i que, evidentment, han volgut donar un cop molt fort en aquestes bandes. Aquí no ha xivatazo ni coses d'aquestes. Això és una operació molt ben feta. Havia, per primera vegada, Balears s'han posat micros dins les cases. Ai, això no havia passat mai, mai. És la primera vegada a les Illes Balears que t'han entrat a casa teva, t'han posat una càmera i un micro.
I tu no t'has enterat.
I no t'has enterat. Sí, és impossible. Això aquí mai havia passat.
I on s'havien posat aquest micro i càmeres? Distribuïdors de droga o...?
Líders, o sigui, en Estefan Milo jo tenia un.
Què dius? Supos que no li entren? Una traïció de tòcul?
No, una autorització judicial. Jo t'autoritza, el jutge t'autoritza a entrar a posar els micros i com s'inventen per entrar.
Aquí.
Evidentment, aquí. En el moment que hagi sortit un moment, li hauran entrat i li hauran porat. A lo millor s'han fet passar, no sé, per treballadors de
Fontaner,
d'Endesa i tal. Hem de dir que la darrera operació del Pablo, sí. Pablo Campos Maya, a l'escarrer Teix, sí. Allà hi havia granadors de Maya que eren policies.
Què
i d'altres,
gent
de
Maya,
que van aixecar tot el que era l'escarrer,
el
paviment d'escarrer, hi havia zanjas allà, doncs eren policies.
Què m'estàs contant?
Sí, sí.
Això per de pel·lícula i passa aquí a les Illes Balears. Més coses. Antes d'acabar, atenció a la notícia que ha rodat per tots els mitjans de comunicació aquesta setmana, perquè és escandalosa. Detenció d'un funcionari a Alcúdia acusat d'empadronar, atenció, a més de 400 immigrants i regular si feia. Això, home, què feia?
1.000 euros, eh? Cobrava per cada un, eh?
O sigui, que se n'ha duit 400.000
euros. 400.000 euros s'ha duit, eh? Aquest funcionari.
Per empadronar.
Per empadronar. És que és molt important empadronar.
Mem. Conta-m'ho.
Molt bé. El primer de tot hem de dir que aquí, xapó per l'Ajuntament d'Alcúdia, perquè van ser ells els que van donar compte. O sigui, l'Ajuntament va veure que el padró municipal se li va disparar. Estic xerrant d'Alcúdia. Alcúdia no és Manhattan, eh? O sigui, Alcúdia té el seu poble, el seu número reduït d'habitants. I d'un cop de 2023 fins ara, li havia pujat, en aquest cas, marroquins, 500 quasi de cop.
Perquè algú devia dir què ha passat.
Què ha passat? Varen començar a mirar, varen veure on es tenen empadronats, a finques, a puestos que no havia cases, i van dir, aquí passa algo. Ho varen donar a la Guàrdia Civil, la policia judicial de la Guàrdia Civil va començar una investigació i varen descobrir que havia un denominador comú, un punt, que era aquest funcionari. Un funcionari que es té allà a l'Ajuntament i que se dedicava a empadronar la gent.
Què fa?
1.000 euros.
1.000 euros per empadronar a un marroquí a l'Ajuntament de... Clar, està empadronat, quan ets il·legal o irregular, te dona dret a la sanitat pública...
Ajudes.
Ajudes, a fer temps per complir-te dos anys perquè te donin temps, perquè te donin permís de residència i de feina.
Correcte.
En el nostre permís. En el nostre permís. En el nostre país, perdona.
Hem de tenir en compte que, per exemple, si tu ets argelià, Argelia no t'accepta, és un país que ara mateix no accepta les devolucions, però Marroc sí. Per tant, si una persona marroquí fa un delicte o fa qualsevol cosa, se li pot fer un expedient d'expulsió perquè Marroc té bones relacions amb Espanya i accepta en aquests marroquins. Què passa? Que si tu estàs empadronat, estàs fent feina, estàs fent coses, tens les ajudes i ja comença a comptar amb el marcador dels dos anys per poder quedar-te aquí a Espanya.
Tremendo. Aquest home ha quedat tancat? Ha quedat
en llibertat en càrrec. El que passa és que, evidentment, ara se li obrirà un expedient. Sabalesa va sortir en roda de premsa per dir que aquest 400 i pico, 480 persones que estan empadronats se li llevarà immediatament del padró municipal. I a partir d'ara ho comunicaran al jutge perquè el jutge decideixi què passarà no només amb aquest treballador, que se demanarà l'expulsió, sinó també amb aquesta gent que està ara en una situació amb un stand-by.
I que 480.000 euros s'ha cobrat?
Ara, això judicialment. O sigui, ara, administrativament, Sabalesa fa el que ha de fer.
Des de quin any fa aquesta
2023. I ara veurem què fa el jutge amb aquest home, perquè ha cobrat 400.000 euros de forma irregular.
480, quasi
500.000.
Que fort.
Bé, supos que ha pagat comissió, també. En el que hi havia un conseguidor, un marroquí, que era el que aconseguia, aquest també se duia una part.
Mare de Déu, és genial de tot per tot.
De repartir.
Suposo que suspèn d'empleo, això és el que és funcionari, no?
Correcte, però la justícia... És que engegar un funcionari molt complicat. Ara ha de ser un jutge que ho decideixi.
Tremendo. Julio Bastida, vols afegir qualsevol cosa més? O donant per finiquitat, avui?
Donant per finiquitat, si vols.
Pues la setmana que ve, més i millor. I...
Avui vespre, avui a la baixa, hi ha torres a Muro.
Hombre!
I pot haver lió.
Per cert.
T'ho dic, perquè els animalistes, després de 8 anys, s'inaugura la Monumental de Muro i mos diuen que els animalistes s'estan preparant i també hi ha un dispositiu molt important de la Guàrdia Civil per intentar solventar aquest problema.
I avui de matí llegia jo a xarxes socials que completa està la bandera.
Sí, sí, sí.
Vull dir, tot venut. Se li entornen els toros.
5.000 euros. 5.000 persones, perdó. 5.000
persones.
Els toros, la Monumental.
No sé què està passant, però torna a refifar de qualsevol manera el Mont Taurí, perquè jo vaig anar a la correguda de bous que hi va veient que ple, billetes agotados, Muro agotat, Palma una gentada.
També deixen menors, ara.
Deixen entrar menors, i per tant la família del compa pot anar als toros, però lo que estarem molt pendents de lo que tu mos contes, de lo que pugui passar, perquè hi ha una hi ha una manifestació en contra del Mont Taurí.
Comença a les 6, a les 5 estarem allà per contar-ho.
Molt bé, moltes gràcies. Vinga, Julio, una ferrada ben forta. Adeu. Senyors i senyors, 9:46, pausa publicitària i torna tot d'una. Vinga, fins ara.
IB3 Ràdio és diversió. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el melón piel de sapo entero a 60 céntimos kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el jamón curado Eroski al corte a 16,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo. A IB3 Radio, la gran vida.
Adéu, Juanmi Mas, bona secció, la de Julio Bastida.
M'agrada molt.
A més, és curiosa. Aquest món de successos, tribunals, sí, i coses que passaran és curiosa. Sí. Tornem a recordar, vinga, que avui ho estrenam i m'ha agradat aquest estreno improvisat que hem fet de participació ciutadana. No només que en Juanmi cada setmana sortirà en Esquerra a demanar, igual que en Raül Valls, que va fer la volta per Mallorca, que avui serà per Palma, per ser rumor de carruatges antics.
Carros i carruatges antics.
Carros, sí, i carruatges antics, sinó que la gent participi en el nostre programa, pues en coses que aniran passant i que se mos ocorriran, això sí, avui hem demanat expressions populars que la gent digui, i tot ha vingut perquè sense voler he dit que tirarien la casa per la ventana, la cara per la finestra.
I ficar l'olla gran dins la petita, com era?
I mos ha telefonat un oient que
posar l'olla gran dins la petita.
Que, exacte, que el sinònim de tirar la cara per la finestra, que és una traducció literal de castellà en català, es posa l'olla dins la solla gran dins la petita. Tenim un altre oient que m'ha criat en el 139900, venia. I, a més, ara m'acercaré sa vida, i ho dic en directe, per aconseguir un prèmit, que sortejarem entre tota la gent que mos telefoni i participi. Què te pareix?
M'agrada. I és molt, i el molt mallorquí això que diu de prèmit. No premi, prèmit.
Prèmit.
Amb una T a darrere.
Perquè està molt mal dit, eh?
No, per això ho deia.
Un prèmit.
I tenim un menorquí que mos ha telefonat, mos ha cridat, poden xerrar amb ell, ja el poden saludar.
Bon dia.
Bon dia, saló, que Déu mos do. Patates i munyaco i una bona saó.
Hombre, una bona dita. Què te diuen a tu?
Sebastià,
com estàs?
Bé.
Què tal per Menorca?
Bé, fa un dia molta humitat, però fa un dia polit.
Bueno, escoltes habitualment la gran vida de IB3 Ràdio?
Doncs pues no.
Ha estat casualitat?
Ha estat casualitat, m'estava dutxant, així de clar, seré massa sincer i tot. Jo l'he posat, i m'ha agradat moltíssim, perquè crec que tenim que defensar les nostres expressions menorquines, mallorquines i bisanques, perquè si qui perd la llengua, perd la cultura. I penso que val la pena mantenir aquestes expressions.
Que guapo lo que ha dit.
Pròpies.
Que polit lo que ha dit. I jo vull que me no diguis qualcuna de menorquina, venga.
Mira, te'n diré unes quantes.
Venga.
Per exemple, un temps s'arrellava de mon pare, mon mare, s'arrellava de vos.
De vos.
No s'arrellava ni de tu ni de vostè.
Que era de guapo, eh? Que era de guapo. Jo me record molt.
M'agradava moltíssim. M'agradava moltíssim. Hi ha expressions que en temes mèdics, per exemple, fer uixos. Fa uixos, vostè?
Ruissos. A Mallorca deim ruissos.
Uixos, no?
Uixos són atxams.
És un atxam. Ah, vale.
Una expressió també molt menorquina. També en termes metges. Vostè que té moixos, moixos són sibilàncies, són pitos quan una persona té asma o té bronquitis, que notes aquelles sibilàncies.
Sí.
Aero, això mateix.
Que tens moixos.
Que té moixos. I al revés, quan una senyora està molt carregat, quan té molt de mocs en espit... Vostè que té caragols?
Que té caragols?
Ja, per ses baves, no? També, el vera, aquesta.
Quan una persona estava molt fatigada quan caminava, etc. Ui, quin ventaix que dus.
Quin ventaix.
Quina dificultat respiratòria, quina dia, senyor.
I un altre més, t'atreveixes?
Sí, va mirada. Quan el jefe te diu cosa, bueno, farmaran sas allà on sonar m'ho vol.
Exacte.
Quan te fan d'estalatjar, quan vas d'una ventanilla a una altra. Me fan anar com sa cosa de sas, aquí va i ve.
Que va i ve, oh, que bona, que bona.
Com us ha agradat aquesta telefonada, aquesta cridada, Sebastià? I la veritat que és que escoltar aquestes expressions que venen de Menorca...
I encara te'n diré una altra.
Vinga.
Quan una persona no fa res, és com tocar sa pota sasa.
Molt bé.
Que bona. Sebastià, una ferrada molt forta a tu i tots els menorquins que m'ho seguiu. Una ferrada. Gràcies. Vinga. Adéu. Un nou oient de la gran vida. Que contents que mos fan.
Sí, molt. Idò, vinga.
Del rebost del plat és la cita setmanal amb gastronomia. Vinga, anem-hi, som-hi.
Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Cada diumenge un restaurant convidat ens descobrirà una recepta per preparar a la casa. La idea, cuina original, plena de gust, que viatja directament fins al teu plat. Aquesta setmana mon anam a Solla, i més concretament a Can Boqueta. Per això parlam avui de matí, Juanmi,
amb en Quico Martorell, que és cuiner i també responsable d'aquest restaurant de Solla. I volen que mos expliqui una recepta. Quico Martorell, bon dia.
Hola, bon dia. Com estem?
Una monada. Avui estem com a diumenge, molt alegres i molt emocionats. T'han robat un poc de temps,
correcte.
Però t'han robat un poquet de temps, perquè quan mos criden oient li donem prioritat, però sense més dilacions. Des del restaurant Can Boqueta de Solla, quina recepta ens prepararàs avui?
Pues mira, les meves receptes sempre són tradicionals, diguéssim, partint d'una base tradicional, i el que m'agrada jo fer a la tradició és actualitzar, fet la creativa, com te diria, i he triat una recepta d'una coca mallorquina, però que damunt en aquesta coca li posam conill ceba i damunt, com que hem vengut a soia, gambes.
Hombre, no poden faltar. Les gambes de soia.
Faltaria més. A Can Nostre sempre tenim gambes, sempre a qualque recepta amb gambes, així que la nostra recepta d'avui és així com vol dir, coca mallorquina de blat de xeixa, i en aquesta coca nosaltres li posem farina de roba, perquè m'encanta afegir-li farina de garrova per quasi totes les meves receptes. Trob que la garrova hauria de ser un ingredient, igual que la farina xeixa, que haurien d'estar a dins cada casa de Mallorca, perquè és part de la nostra arrel, de la nostra cultura, és ancestral nostre, i jo sempre somio en un futur on obris un rebost de Mallorca a l'any 2025, 2030, 2050, i trobis la mallorquina, domàtica de Ramallet, sobrassada, perquè te'n vas a Itàlia, te'n vas allà on siga, i llavors el rebost i trobes aquests ingredients, aquests potets dels productes locals. I nosaltres, els mallorquins, hem fet, estem fent deures bé, però encara mos queda molta carrera.
No, i a més, en Seguia Roda, jo no sé què va passar, però hi va haver l'any 22 que va pujar una pedalada, va pujar moltíssim al preu de Seguia Roda, i ara en guany torna a crisi. No la toquen dels arbres perquè no la surt a compte.
Una cosa... Sagarrova sempre ha estat... les feines mallorquines de camp tota la vida han estat mal pagades perquè nosaltres som els primers culpables. No ho posam en valor com se mereixen. I són unes feines mal pagades. Començant d'aquí. I saben que Sagarrova s'ha fet tan alta és perquè hi havia molta... m'ho diran la gent que en sap més que jo, però va ser d'agrair, perquè veníem en pandèmia i tots aquells que tenim garroves van tenir un petit impuls en aquella crisi, m'entens? I me'l va ajudar. Ojalà aquell preu de la garrova s'hagués mantingut. Ojalà. Perquè així donaria qualitat de vida en els pagesos, donaria aquell al·licient, que és un producte anual, és aquella recoïda. I les feines dels camps són molt putes, m'entens? I necessiten, com tots els productes locals, sobretot aquests productes de tanta feina, necessiten posar en valor.
A veure, anem a posar ingredients en aquesta coca, vinga.
Que bo.
Sí, mira, jo no te donaré quantitats, perquè, qualsevol persona que vulgui contactar amb jo, jo no m'amac res, dut se mangues ben arromangades, i qualsevol persona que contacti nosaltres en el restaurant, per e-mail, com sigui, xarxes socials, jo els donaré recepta per recepta, gram per gram. Perquè, si vols fer bé, anar en directe a la recepta, que seria una massa que duria farina de blat, farina de xeixa i farina de garrova. La farina de garrova en posam un 10% en comparació amb tota la farina perquè és molt feixuga. Aquí ja tenim la massa i ingredient, com sempre, un poc de sèiem, un poc d'oliva. El que ens interessa és aquest aguiat de conill ceba, però nosaltres fem la ceba aguiada, ben aguiada, recepta tota la vida, uns ullets, un llorer, aguiant la ceba que dins ceba confitada, que d'un parell d'hores de fet-se, i després la posem a escórrer, ben escorregut, perquè tot el que posem damunt una coca ha de ser bastant sec, perquè si no, un excés d'humitat molts espanya. Pes conill, jo aquí aconseguiria el bracet d'esconill, la cuixa d'esconill, torradeta, i després... en el cap de la cuixa, el Nicolau, la carn. M'entens? Nosaltres a Can Boqueta el que fem és cuinar el conill sense, a baixa temperatura, traient la carn. M'entens? I aquesta carn la podem mesclar amb la ceba i les gambes, o sigui, perquè m'entengués, ja tenim la base que és la coca, ja tenim la ceba en el conill, això ho podem cuinar en el forn.
Te faré una pregunta, ja que no m'has dit, ingredients, sí. La pasta, la massa de la coca, pot ser la massa de la coca per fer, perquè la gent se'n faci una idea, la de perves torrats, la de trempó, pot ser la mateixa massa. El que passa que la faràs de farina de xeixa.
Correcte, sí. Mira, jo no m'agrada molt entrar en ingredients, que no tinc cap mania en dir-los, però seria substituir... la recepta tradicional que tenim a les cases seria substituir, perquè m'entenguis, després total de la farina, un 10% de farina de garrova. Un 10, un 15. Depèn del gust de cada un, però més no. I després, d'aquest pes total de la farina, direm 50% de xeixa, 50% de força.
Perfecte.
Ara, que tu vols que la textura de xeixa no t'agrada, i a venir un poquet. Vols que t'ha agradat la textura que ha quedat? Afegir-hi més. Això se tracta d'anar jugant i cadascú... Hombre, si deies que jo motivar a que emplem aquests ingredients i que cadascú vagi trobant polint la seva recepta. Perquè han de partir... no vull embullar, si me permets, no vull embullar amb ingredients perquè pareix que inventam algo nou. No és algo nou. Jo vull animar amb aquesta telefonada i donar veu en aquests productes locals perquè si ens animi el que ja coneix, el que sap fer, substituir part dels seus ingredients per això. M'entens?
Perfecte. Te queda un minutet i mig. Venga.
Vale, pues mira, tenim la coca, tenim la guiat d'esconi, tenim això, posant 10 minutets de forn. Vale. I les gambes, això sí, volta-te de pella, volta-te de pella, i en el darrer minut, si vol, li posa en el forn. I si no, la gamba se pot menjar quasi crua per damunt. O sigui, imagina, tenim aquesta coca d'en ceba. Jo recomano fer-les petitones, m'entens? Per dues persones, per quatre, fer-les petites i posar tres o quatre gambetes per damunt. I després, un oli, per damunt s'ha de fer un oli. Un oli de... Jo m'agrada molt d'all torrat. Torrar amb els alls en el forn, rostir amb els alls. M'entens així el que t'he dit? Aquests alls ben torradets i a partir d'aquí fem un oli de tota sa vida. I tens un gust nou, un gust diferent. I si li vol posar en aquest oli una branqueta de tomillo, de farigola, doncs aquí ja tenim una coca creativa per presentar algo diferent del que fem normalment. No sé si trobeu com m'explic bé o no m'explic bé.
Però... Ho has fet una monada de Becky Comertorell, responsable sí. de restaurant Can Boqueta de Solla. Fins aquí arriba la recepta d'avui que m'haurà deixat la boca plena d'aigua. Una ferrada ben forta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Quico.
D'això se tracta, de fer gola perquè ja arriba l'hora de vermut, l'hora de dinar i passar-ho bé, que es diu menja.
Una ferrada ben forta.
Una ferrada.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau. Ja ho sabeu, si teniu un restaurant i voleu que dir-vos la recepta, simplement vos posareu en contacte amb nosaltres. Informatius i tornem tot d'una. Fins ara.